tercera hora del dijous sempre és moment de parlar de cinema i ho fem amb el nostre crític de cinema i programador del cicle cinema d'autor, Àngel Comas. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, què tal?
Avui analitzarem el film La Caza, una pel·lícula danesa.
Que no es pot veure a Sant Cugat, però que es pot veure a Barcelona.
Abans, però, fem entrar a l'estudi la nostra companya en el Batriador perquè ens vol parlar de la gran estrena de la setmana. La gran estrena, Alba, de divendres és El Gran Gatsby.
Exacte, molts dels que ens hem llegit la novel·la i d'altres que no ja l'estàvem esperant, i El Gran Gatsby la podrem veure a les dues sales de Sant Cugat, tant a Cinesa com als Cinemes Yelmo.
Ens posem en situació amb aquest tràiler.
Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves quién es este tipo con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes? Nosotros nacimos diferentes, lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso.
¡Cállese! ¡Cállese!
El Gran Gatsby segueix els passos de Nick Carraway, un home semblant a Fitzgerald que aspira a ser escriptor, quan abandona la regió central dels Estats Units i arriba a Nova York a la primavera del 1922, una època de decadència moral, jazz palpitant i de les reis del contraband de l'alcohol, perseguint el seu propi somni americà. Nick acaba sent veí de Jay Gatsby, un milionari misteriós que fa festes contínuament.
Com dèiem, tenim la novel·la, que la podíem llegir abans del film, que de fet, Àngel, no és el primer film que es fa sobre el Gran Gatsby.
No, és la tercera versió que es fa, encara que la primera poca gent la coneix. És una versió que, no recordo el director ara, és dels anys 30 i tants i la protagonitzava Alan Ladd. Alan Ladd era un galà dels anys de finals dels anys 30 i dels anys 40 que se'ls va especialitzar en fer pel·lícules de la sèrie negra. Un home que pagava uns cops de puny de nassos, tu. Però aquí li van donar un paper de Gran Gatsby. I realment a mi la pel·lícula m'ha agradat bastant, Aquella, la tinc en DVD, evidentment, i m'ha agradat bastant. I bueno, aquesta és la primera.
La segona
la protagonitzava el Robert Redford, tampoc recordo el director ara, estic perdent la memòria, no? I la feia, si no m'equivoco, la Mia Farrow, també, si em fa la impressió. I era una versió bastant més dolenta o menys bona que aquella, perquè la novel·la és molt difícil de portar al cinema. Jo no l'he vist encara, la setmana que ve, si voleu, la comentem perquè la veuré. He de dir abans de que hi ha dues versions de la pel·lícula, una en 3D i una altra en 2D.
Sí, això es fa habitualment ara,
Sí, no, ara aquesta sí. No sé
però què pot... No, bueno, jo he llegit el llibre de la novel·la i no entenc ben bé què es pot aportar amb el 3D. Potser una escena que sí que hi ha cotxes, sí. Però les festes també ara. De la mansió del Gatsby, però...
Jo penso que...
Jo crec que no faria falta veure aquesta pel·lícula en 3D.
No, jo no sé.
No m'imagino els efectes especials que hi pot haver.
Jo la veuré en 2D en versió original, perquè en 3D es fa només en versió doblada. És a dir, jo la veuré així, i llavors ja ho comentarem, per tant no em pronuncio massa. Haig de dir, de totes maneres, que és una novel·la molt difícil de portar al cinema, perquè l'Scott Fitzgerald era un escriptor que amb les seves paraules creava sensacions, creava atmosferes, i això és molt difícil de portar al cinema. I a més, el director Baz Luhrmann és el director de la darrera versió de Moulin Rouge, que és un home que està especialitzat en musicals, que Moulin Rouge, diguem, la part musical la feia bé, la part romàntica quedava una mica carrinclona, no sé si estàs tu d'acord.
Jo sempre estic d'acord amb el del carrincló.
Sí, que sí? Sí, per sí, clar, sí. Nicole Kidman, per exemple,
massa romàntic.
Feia una dama de les camèlies més que el que era el Moulin Rouge, el primer Moulin Rouge que la va dirigir John Huston, que no tenia res a veure. I aquest home és un home molt brillant visualment, i no sé si haurà volgut lluir-se amb aquest Gran Gatsby recreant una època, no sé, ja en parlarem.
Els tràilers així ho semblen, les imatges que donen de la mansió, les arribades, les entrades del Gatsby, donen de sí. I a més, de fet, si dius que és especialista en musicals, crec que s'hi podrà recrear molt, perquè sí que és veritat que la novel·la aboca molta estona a la música i crec que és molt important per recrear la pel·lícula i l'època.
Sí, sí, no sé, ja veurem la setmana que ve, ja es diré la meva opinió, clar.
No avancem més perquè en parlarem la setmana vinent. Alba Prol Àngel ens ha avançat els protagonistes, els actors que encarnaven el protagonisme en la primera i en la segona entrega. Aquesta tercera, la del 2013, la imatge i la cara escollida és Leonardo DiCaprio.
Exacte, serà l'encarregat d'encarnar el Gatsby, que és el gran protagonista de la pel·lícula.
Sí. També... però tenim, hem de tenir en compte que la, la trama no la condueix ell, sinó
no,
que l'altre ego...
sí, és l'escriptor del Nick Carraway.
Això mateix, que és el que serveix de fil conductor, per dir-ho d'una manera.
Exacte, sí, és qui porta la història i a partir de la vida i la història de Nick Carraway apareix el gran Gatsby i la història de tota la novel·la.
Però interessa veure el tràiler a Leonardo DiCaprio.
Sí.
Després, un cop la vegi l'Àngel aquesta
la
pel·lícula,
ve,
la comentem la setmana vinent, dijous. Doncs vinga, no ens entretenim més. Anem al film que avui l'Àngel ens ve a analitzar. No sé si l'haureu vist o no, els oients. És La caza, pel·lícula danesa.
Aquí pasa algo muy raro.
¡Sois demasiados!
Lucas.
Hola.
¿Puedes venir un momento?
Una mentira casual. Pero, ¿cómo ha podido pasar eso?
No lo sé.
Puede destruir a un hombre inocente.
Deberías tomarte un par de días libres. Lo solucionaremos discreta y tranquilamente.
Bueno, ¿qué ha hecho esta vez esa brujilla?
Àngel, aquest film, La caza, del director Thomas Vinterberg, és una pel·lícula de cinema dogma?
Home, doncs mira, dirien que seria una pel·lícula post-dogma. Aleshores, clar, em veig a l'obligació d'explicar això del cinema dogma, no?
Expliquem als oients.
No, no dic en plan de pedanteria, no? Però és que per analitzar aquesta pel·lícula s'ha d'analitzar la personalitat del seu director. Llavors, el cinema dogma és un moviment cinematogràfic que va sortir a Dinamarca fa... uns 10 anys aproximadament, i estaven implicats mitja dotzena de realitzadors i alguna realitzadora, i aquest, el Thomas Vinterberg, junt amb el Lars von Trier, és un dels impulsadors. Llavors, què era el cinema dogma? Pues molt simple. Va sortir primer de tot perquè, davant de la pressió de Hollywood, de que es gastava molts diners, el cinema dogma era un cinema barat. Es feia normalment en vídeo i després es passava al cine. I tenia unes regles immutables que van sortir un decàleg. És a dir, es va publicar, va fer una declaració de principis, no recordo si va ser un festival o no, i aquesta gent va fer un decàleg i deia, per exemple, no pot haver muntatge. És a dir, que tu rodaves una seqüència i no, després no es podia editar.
La postproducció era facilíssima, doncs.
No era facilíssima perquè, clar, tu tenies que aconseguir el mateix efecte dramàtic sense muntatge. És a dir, clar, aleshores tu com potenciaves, no sé, un primer pla d'una persona si no podies insertar un primer pla? Era molt més difícil.
No, té molt de mèrit.
I tant que tenia mèrit. Aleshores, una altra cosa que no podia haver, música. La música que només havia allà a les pel·lícules Dogma, doncs eren música ambiental, per exemple, que sentís una ràdio de fons. Llavors, què passava? Que tots els planos eren plano seqüència. Els actors no es podien maquillar. Tenien que ser doncs, tal qual, no? I així, era una sèrie de regles que imposaven sobretot un realisme que anava a buscar, sobretot, que la pel·lícula fos barata. I es va fer moltes pel·lícules, no sé, el Lars von Trier en va fer moltes, i el Thomas Vinterberg té una pel·lícula que es diu Celebración, que té una obra teatral que es va passar al Teatre Auditori, i la pel·lícula Celebración també la van passar aquí, que era dogma pura, que era una, pràcticament una obra mestra. Aleshores, és clar, això va ser un manifest que no va tenir continuïtat al cap del temps. Al cap de 3 o 4 anys ja van començar a fer semidogmes.
Clar,
és a dir...
això tan pur agrada a la gent? Vull dir, té sortida?
No sé, però la gent que li agrada el cinema d'autor, sí. Ara, a la gent que...
els que estan acostumats a cinema a Hollywood...
és molt difícil, és molt difícil, perquè el cinema de Hollywood té uns recursos, per exemple, la música. Fixa-t'hi, la música de les pel·lícules americanes, et tens que posar taps perquè si no et queda sord.
Total.
Des de sempre, eh? El cine americà es diferencia del cine europeu perquè la banda sonora és una cosa... Estigui bé o estigui malament, eh? El posen al so, tot i amb el Dolby i tot això, el posen al so de la màquina i ja està, no? Clar, no tenia massa sortida. Jo penso que va ser una botada en el sentit de que no tenia sortida, però va anar bé, perquè va mostrar uns nous camins de cinema que després s'han utilitzat parcialment. És a dir, tu pots utilitzar en pla seqüència sense muntar-lo i no passa res, però no cal que sigui tota la pel·lícula.
Clar, és aquest... ni tant ni tampoc.
Clar, i llavors,
un equilibri.
No, tu pots utilitzar la música d'ambient, però no cal que sigui tota la pel·lícula i així, no? I això. Llavors el cinema d'home s'ha anat abandonant pràcticament, i llavors La caza, que és una pel·lícula d'un home que va crear el cinema d'home, jo crec que no és cinema d'home en absolut, encara que evidentment existeixin coses al cinema d'home. Això és interessant de parlar-ne, perquè el cinema evoluciona a vegades de manera que no ens n'adonem. I és clar, uns senyors creen el cinema dogma amb finalitats, diguem, per subsistir, i després resulta que s'incorpora amb el cinema comercial normal, i així passa tot. És a dir, el cinema, la història del cinema és una evolució constant a partir de trobades personals o de trobades tècniques. La tècnica és molt important, i per això era una cosa tècnica.
Una suma de petites innovacions tècniques on hi entraria i en formaria bona part aquest cinema dogma, com dèiem, sorgit fa al voltant de 10 anys enrere. Àngel, ara que sabem que és post-dogma, aquesta pel·lícula, La caza.
La caza. La caza és una pel·lícula sobre el poder de la mentida.
Diríem que aquests temes són dels que solen vendre? Dels
no.
que solen vendre. Tenir taquilla
no.
o no?
Que va. Bé, depèn. El cine nord-americà aquest mateix tema l'ha tractat com a mínim moltes vegades, però hi ha una cosa molt important, clàssica, de que es deia This Three, que aquí es va estrenar amb el títol de Estos Tres, em sembla, i després es va fer un remake amb el títol de La calúmnia. I això era una obra de la Lillian Hellman, en la que és una obra molt curiosa, que quan es va fer als anys 30 i després als anys 50, per exemple, aquesta, i l'autora, la Lillian Hellman, una escriptora d'esquerres, guionista d'esquerres, que bé, la van crucifixar, era una dona que va fer un tipus de cinema sempre combatiu. I aquí, en aquesta, el poder de la mentira portava a unes persones a la seva destrucció, una d'una manera o d'una altra. I el curiós és que la primera versió, que estava censurada, va ser millor que la segona, que no estava censurada, perquè la primera es deia una mentira més inocua, i la segona era una mentira que deia que aquella persona era lesbiana, que era l'original de l'obra teatral d'aquesta senyora. I això a mi em va recordar aquesta obra, que és un clàssic del cinema, perquè mostra aquestes contradiccions de la censura. Llavors, La caza és això. De quina manera una mentira pot destruir a un home bo? I aquí això és el que passa. Això tenim cada dia constantment amb les declaracions dels polítics. Fixeu-vos que els polítics diuen una mentira i la repeteixen fins que molta gent es creu que és veritat. Home, quantes vegades, i com que la gent sembla que no tingui memòria, no miri les hemeroteques ni se n'enteri, a vegades diem això i és mentira.
I tant, i algunes vegades el problema és que se'l arriben a creure ells mateixos i tot, em sembla.
Jo això ja no, jo no crec que siguin tan bones persones, eh? Ho repeteixen tant, jo no, de veritat. Soc molt crític amb els polítics. Aleshores, aquí, la mentida és que un home, que és un home, diguem, limitat, en el sentit que no és cap lombrera ni molt menys, doncs li fan córrer la veu per una confessió d'una nena que potser li ha abusat d'ella, potser, i a partir d'aquí es destrueix la seva vida. És una comunitat danesa, i aleshores esclar, demostra que els danesos també es creuen en aquestes coses. El que passa que la pel·lícula està molt ben feta, perquè això seria l'argument, no? Però la pel·lícula està molt ben feta perquè mostra de quina manera, doncs, es pot produir aquesta mentira, de les reaccions dels veïns, dels amics, què fan els amics quan i diuen aquest home que millor ha tocat a la teva filla, que és una nena petiteta. No, no es qüestionen res més, només es qüestionen, només creuen que és veritat aquella mentida. I aquí extra la pel·lícula es crea una atmosfera, doncs, malsana contra aquest home i això.
Per tant, Àngel, posaria en bona nota aquesta pel·lícula,
sí,
perquè
és...
si encara ens quedi pendent de veure-la, de visionar-la, La caza, aquest film danès, molt recomanable.
Molt recomanable, és una pel·lícula que veig que li van donar el millor actor al protagonista.
Mads Mikkelsen.
Sí, a Cannes 2012, i també va tenir el millor guió als Premis de Cine Europeu. Jo no crec massa en els premis, però ho dic simplement com a cosa complementària. Jo penso que val la pena veure-la.
Hem parlat del cinema Dogma, per tant, abans que ens deixis, podríem fer alguna recomanació també de cinema Dogma. Ja hem dit que Celebració, del mateix director, és dogma pura.
Dogma pur,
però
home,
què més podríem recuperar ara per veure?
Les primeres de Lars von Trier, per exemple, podia ser cinema Dogma, ja que feia amb aquella cantant, Bailando... Sí, Bailando l'oscuridad, deia? Dancing in the Dark.
Dancing in the Dark.
Que sí? Que es feia amb aquella cantant islandesa, que no me'n recordo com es diu.
Tenim el títol.
No recordo el nom tampoc.
Tenim el títol.
És a dir, qualsevol pel·lícula de Lars von Trier dels anys, diguem, a principis del 2000, final, i qualsevol pel·lícula de Thomas Vinterberg, doncs són cinema Dogma. Ara, jo aviso que les pel·lícules aquestes s'ha d'anar una mica amb ganes de veure-les, no per els arguments, perquè Celebració és una pel·lícula corrosiva contra la família tradicional, vull dir que és una pel·lícula molt forta, i els que l'han vist a l'obra teatral em donaran la raó.
Björk és la cantant, que buscàvem.
Björk, això mateix.
Gràcies al nostre tècnic, el Raúl Orgal, és sempre tan ràpid.
Que no canta, oi, O sí?
Que jo tingui notícia, no, però ho desconec.
Que s'ha quedat muda o no l'ha contractat?
Ja investigarem, Àngel. Una pel·lícula, per tant, recomanable, La caza. Te l'apuntes tu en llista, Alba?
I tant.
Sí, que no té res que veure la pel·lícula La caza del Carlos Saura, Vull dir que, clar...
Trobaríem més d'un film, si busquem La caza.
Sí, sí, no, però La caza així, tal qual... No té res que veure amb la pel·lícula de Carlos Saura, que és una obra clàssica del cinema espanyol franquista.
Aquesta, perquè no us perdeu, és danesa, de Thomas Vinterberg, del 2012. I... veurem què hi diu la crítica, Àngel?
Sí, però abans volia dir que no la puguin veure, no? Segurament la veuran amb el cinema d'autor de la propera temporada.
També, mira, doncs estem d'enhorabona, darrerament anunciem, comencem a anunciar nosaltres des del programa,
sí, mira,
la programació del cicle de cinema d'autor per la temporada vinent. El Hollywood Reporter, el David Rooney, diu: la mejor película de Thomas Vinterberg desde Festen. Es un incómodo drama psicológico en torno a una angustiosa interpretación de Mads Mikkelsen.
Festen és la és celebració, Festen, que sembla que vol dir festa.
Per tant, estaríem dient que des d'aquella pel·lícula, amb aquesta, queda molt content aquest crític,
Sí.
Un altre, el The Guardian, Philip French, diu: inmensamente poderosa en su invocación del verdadero significado de la caridad cristiana y su simbolismo.
És curiós, la cosa... Perquè, clar, no deixa de ser una crítica de certa part del cristianisme, del protestantisme, en aquest cas.
Diario El Mundo, Luis Martínez: un disparate cerca del simple telefilm, sin rumbo y tan plagado de lugares comunes que asusta. La torpeza, diu, también duele.
Bé, no estic gens d'acord, però...
Carlos Boyero, al País: Vinterberg describe admirablemente el acoso que sufre un hombre que ha sido acusado del más repugnante de los delitos, ayudado por el tormento y la autenticidad que transmite el actor Mads Mikkelsen, te contagia la pesadumbre ante la injusticia.
Molt bé.
Tornem a una crítica negativa. Sergi Sánchez, del diario La Razón: tramposo cuento sobre un buen hombre falsamente acusado de pederastia, poco más que un telefilm con ansias de controversia.
No.
Gens d'acord.
És que això del telefilm a mi em fa molta gràcia.
S'ha repetit en les dues crítiques negatives.
Sí, perquè què és un telefilm? Perquè jo, que jo sàpiga...
Com les pel·lícules d'Antena 3 del dissabte a la tarda, jo m'imagino,
no? Però vull dir, ell ho està dient en plan de...
Pejoratiu.
O està en plan narratiu, per exemple, i la veritat és que no, és que un telefilm normalment és un pla contra pla, pla contra pla, i una història que pot ser bona, pot ser dolenta. Però telefilms fets aquí a Catalunya que són excel·lents i no són així. Ahir es va passar un de... abans d'ahir, es va passar un de la com es diu, de la Judy Colell. Sí, es va passar un, sí. Que no era això, era un tema importantíssim narrat d'una manera especial.
Una última?
La última.
Que ens deixa la pel·lícula una mica millor. Te atrapa de todos modos por la solapa y no te suelta en ningún momento. Te deja un mal rollo tremendo, diu Rodríguez Marchante al diari ABC.
D'acord, d'acord.
Àngel, doncs, analitzava La caza. Passem al cicle de cinema d'autor.
Passem al cicle de cinema d'autor.
Aquest dijous, com sempre, els oients també els apropem des d'aquí la proposta. Aquesta setmana, el film que ens arriba, el quart film d'aquesta nova programació ja encetada, és Terra Ferma.
Una pel·lícula italiana que parla de la immigració, a una petita illa de Sicília, i aleshores t'ho explica d'una manera també molt original, molt italiana, tu veus que és una pel·lícula italiana i que pot parlar d'un drama tan terrible com la immigració, perquè és una patera, que és un patera en català, no?
Pastera.
Pastera, que arriba a la illa i, allà, i aleshores els immigrants són, alguns són acollits per cases dels italians o de les italianes. És una pel·lícula que té molta sensibilitat, que posa èmfasi en aquest tema que tenim de la immigració i sobretot a Itàlia, encara amb una illa siciliana encara en tenen més que aquí, perquè allà és una cosa bastant constant i que està feta barrejant l'estil de comèdia italiana, que és a dir, que pots riure després d'haver sentit molta pena, i també amb una mica d'afany documentarista, perquè crec que el d'autor és un documentarista.
Doncs com sempre, a 7:45 del vespre, la primera sessió aquest dijous i la segona a 10:00 del vespre al cinema cinesa de la nostra ciutat. Afegim alguna cosa més, Àngel? Ja hem avançat pels oients.
No,
que el Gran Gatsby, si la volen anar a veure, i la setmana que ve ens fan
comentaris,
serà la pel·lícula comentada, eh?
Molt bé.
Gràcies, com sempre.
A vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.